llevat dins la pasta.
És el moment, ho hem escoltat, de llevat dins la pasta, la tercera temporada d'aquest espai, que aquesta temporada forma part de la nostra família aquí al Camins. Recordeu, cada dimecres, quan faltin més o menys 20 minuts per arribar a les 9 de la nit, aquí ens trobareu. I la persona que ens porta aquest espai fins aquí, fins a l'estudi, és Àngela Rodríguez. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvinguda a Camins de nou. Pels que ja ens segueixen i també pels que ens acaben de conèixer, ens recordes què és aquesta secció?
Sí, és un espai que portem endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mirem d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Uh-huh. Una realitat que interpel·la i ens crida la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. I a més, us volem recordar que els espais també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat.
I tant, i teniu tots els nostres continguts també a aquest espai, al web radioestel.cat. Doncs vinga, ens hi posem aquest segon espai dedicat a les reformes laborals. Què farem avui, Àngela?
Volem fer una valoració de l'acord de reforma laboral signat el 22 de desembre passat pels sindicats principals, les organitzacions empresarials i el govern, i que està pendent de ser convalidat al Congrés dels Diputats demà 3 de febrer. En aquestes dues darreres dècades s'han abordat diverses reformes laborals.
Sí.
Dues per consens, la del 2006 i aquesta, uh-huh. i les altres tres, els anys 2002, 2010 i 2012, que van ser el motiu que els sindicats convoquessin com a resposta vagues generals.
Molt bé, i amb qui farem aquesta valoració durant els propers minuts?
Hem convidat en David Caño i Cargol, sindicalista i portaveu nacional de la Intersindical Alternativa de Catalunya. Aquesta intersindical i els sindicats que formen part de la taula sindical de Catalunya són molt crítics amb aquest acord i es van mobilitzar el 29 de gener passat per demanar la derogació real de la reforma laboral del 2012, a la que està ara vigent.
Molt bé, doncs ja el podem saludar per conèixer una mica les seves opinions. David Caño, bona vesprada.
Bon vespre.
Bona vesprada. Moltes gràcies per entrar amb nosaltres uns minuts aquí al Camins, al llevat dins la pasta. A veure, David, amb aquest nou acord per la reforma laboral es reverteixen els aspectes més lesius per als treballadors de la darrera normativa laboral del 2012? És a dir, quins drets que es van perdre continuaran sense recuperar-se?
Inequívocament no, i la mostra és que tots aquells aspectes que varen fer que es convoquessin les vagues generals, que heu explicat,
sí,
continuen presents en aquesta nova reforma laboral. Per exemple, el tema dels acomiadaments improcedents, recordem que fins al 2012 doncs eren 45 dies per any treballat a 42 mensualitats i es va baixar a 33 dies per 24 mensualitats. Aquest era el gran motiu pels quals es van convocar les vagues generals. Aquest aspecte continua vigent, no l'han tocat ni l'han significat sobre la taula. Un altre aspecte que per mi és important és el tema de les contrates, no? De la subcontractació, que com sabeu és un dels elements que més precarietat laboral està suposant. En aquest sentit, ens estan venent que aquesta reforma laboral situa el conveni sectorial per sobre dels convenis de les empreses i que, per tant, les persones subcontractades per empreses doncs, no podrien tenir pitjors condicions que el conveni sectorial. Això el que amaguen és que només té relació amb el salari, però no amb les condicions, és a dir, amb horaris, amb tipus de jornada, hores extres, etc. I després també hi ha elements pel que fa a la diferència entre el 2012 i ara, el tema dels acomiadaments objectius, per exemple, 20 dies per entreballat, també continua igual. O sigui, en definitiva, tot el que marca el marc laboral o la regulació al voltant del marc laboral continua intacte. I el que fa a la negociació col·lectiva passa a ser estatalitzat, o sigui, l'Estat té més competències, és a dir, es posa per sobre les comunitats autònomes, per sobre les regions, per sobre les millores que puguin fer territorials degut a les lluites dels treballadors o dels sindicats que no són els que signen aquest pacte. Per tots aquests motius, penso que és un error per part dels sindicats majoritaris i també del govern que s'autoanomena de Progrés, doncs que estiguin venent aquesta reforma com una reforma positiva perquè amb la correlació de forces actual es podria haver sigut molt més ambiciosos, haver canviat el marc de relacions laborals, l'estatut dels treballadors. Recordem que actual és molt inferior pel que fa a les condicions dels treballadors que el que teníem l'any 2010 o l'any 2012, i per tant ficar-se a defensar aquest acord ens pensem que és un mal favor que es fa a les esquerres, perquè que les esquerres facin polítiques de dretes l'única cosa que afavoreix és que les dretes tornin al poder en comptes d'evitar-ho.
Llavors, David, suposo que no creieu que torni a equilibrar-se la negociació col·lectiva, en aquest cas entre representants dels treballadors i patronal?
Això és una llàstima, perquè pel que fa a la negociació col·lectiva, per una banda, situen, recordem que aquest govern defensava allò de la plurinacionalitat, eh? Llavors, el que diuen és una centralització absoluta, o sigui, tots els convenis negociats estatalment són els que tenen prioritat i són els que s'imposen, per entendre'ns, i que, per tant, en el camp del treball, si se poguessin fer conquestes en comunitats autònomes o en territoris fruit de les lluites dels treballadors i treballadores i milloressin aquest conveni estatal, l'empresari podria dir no, jo m'agafo a l'estatal perquè té rang superior i, per tant, el continuo imposant. Això segurament beneficia els sindicats signants, perquè són ells els que s'autoatribueixen l'únic poder de negociació real pel que fa a les condicions de treball, no? I a la negociació col·lectiva, però és un perjudici absolut pel conjunt dels treballadors i les possibilitats de millora. Penso que és un error absolut. I el segon aspecte important que us he dit abans és aquest element de que es diu, doncs, que els convenis sectorials s'equiparen o queden per sobre dels convenis propis de les empreses, i això no és veritat. Això només passa amb l'equiparació salarial, que sí, que és veritat que una subcontrata, una empresa que subcontracta treballadors, no pot... que és més del que estigui en el conveni, però no diu res de les condicions laborals, les hores extres, el tipus de jornada, etc.
Clar, els signants de l'acord posen en valor que és un pacte a tres fruit del diàleg social. Però vosaltres, en canvi, malfieu que hi hagi la signatura de la COE, de la patronal. No és millor, penseu que no és millor que hi siguin a l'acord, o potser és que això és, us fa desconfiar?
Bueno, jo penso que també és depèn on tu fiques el prisma, no? On fiques la lupa. Que la patronal, que la COE celebri aquest acord, el que significa és que no canvia gaire substancialment el marc de relacions actuals de treball. I recordem que estem en un marc que absolutament beneficia els empresaris, a l'empresa. És fruit d'això que es van fer aquelles vagues generals, també pel que va suposar la reforma de 2012, que continua intacta, pel que fa a les possibilitats que les empreses puguin acomiadar individualment o col·lectivament els motius que se'ls dona, ja no només econòmics, sinó de producció, d'organització, etc. I que, per tant, doncs, aquella reforma de 2012 trencava una altra cosa que era molt important i que abans no he dit, que era que, per exemple, una empresa podia acomiadar col·lectivament sense la necessitat d'arribar a un acord amb els representants dels treballadors, sinó que unilateralment podia acomiadar agafant-se amb aquestes coses que us estava dient, no? Llavors, tot això no es canvia, tot això continua igual, i per tant la COE i la patronal celebra que el terreny de joc general, per entendre'ns, no canvia, i per tant es continuïn afavorits. Els grans sindicats, jo crec que en un moment en què són prou qüestionats fruit de certes polítiques, aquest model sindical de concertació i acord que en els últims 20 anys l'única cosa que s'ha aconseguit és anar perdent drets en comptes de guanyar-los, segurament posen en valor aquestes petites millores en relació a l'any 2012. Però, clar, són tan petites en relació als perjudicis que va superar aquella reforma que fa que tota la part social que no representa Comissions Obreres i UGT, o sigui, em refereixo a tot el sindicalisme alternatiu, combatiu, dels pobles de l'Estat, és a dir, des de Galícia, amb la Ziga i amb la CUT de Galícia, fins a Euskal Herria, amb l'AP, IELA fins a Catalunya, amb la taula sindical, és a dir, la IAC, la CGT i tot el sindicalisme que està al marge de Comissions Obreres UGT, el SAT d'Andalusia, si tot el sindicalisme s'hi oposa, totes les organitzacions més a l'esquerra s'hi oposen a aquesta reforma laboral. Per tant, us deia, depèn on fiquem la lupa. Clar, la CEO està contenta perquè la norma, el terreny de joc no canvia, tota l'esquerra i el conjunt de la classe treballadora que queda a l'esquerra de Comissions Obreres i UGT està molt decebuda. Per què? Pues perquè ens havien explicat, i això crec que cal ficar-ho també en valor. L'altre dia, EH Bildu va publicar un acord, va fer públic un acord que tenia en el marc de la investidura en el govern de progrés, que havien posat per escrit que derogarien de forma real la reforma laboral. No? Llavors, aquesta modificació, aquest maquillatge que n'han fet, doncs traeix una mica les seves promeses electorals en un moment en què semblava que va correr la seva forces de les esquerres, doncs podia avançar i anar molt més enllà del que finalment han posat per escrit. Segurament això ho han hagut de fer precisament perquè hi hagi aquest acord, perquè la patronal signi, perquè la CEO signi, però que això, aquell signi suposa perdre una oportunitat real, ja no pel que fa a les demandes dels sindicats d'esquerres o de les organitzacions, sinó pel conjunt de la classe treballadora, que ho està passant molt malament, que està precaritzada, que està amb contractes això, no?, precaris, amb una inestabilitat laboral absoluta. La mateixa Comissions Obreres té uns estudis que demostren que el 80% dels contractes que es generen de laborals són de menys de 80 dies. Aquesta reforma laboral que es presenten permet aquesta contractació temporal a 90 dies, per tant, saben que l'afectació real no canvia, que tothom estarà igual com estava abans de fer la reforma i, per tant, aquest engany fa més mal al conjunt dels treballadors i a les esquerres perquè demostra que ni que els que es diuen que són d'esquerres agafin el poder realment estan disposats a fer polítiques d'esquerres.
David, mirem cap al moment actual que també ens ha portat la pandèmia, perquè el CERTO que s'han aplicat durant aquest temps de pandèmia també es recullen com un mecanisme prioritari per davant dels acomiadaments col·lectius. Què n'opineu vosaltres?
Sí, nosaltres, una mica la lectura en general és que hi havia dues maneres d'abordar-ho. És a dir, és que és el que us intentava explicar abans. Des d'unes polítiques d'esquerres, veritablement d'esquerres, que a més nosaltres fem la lectura que són les que permeten continuar exercint majories o ampliar-les, no...
David?
És a dir, els ERTO són el pedaç, no? Són aquella coseta que et permet, en el cas doncs, això de fer acomiadaments temporals, no?, per un període de temps, doncs, que complementin una mica amb un salari, després que, no, que et permetin una de cop que tornin a contractar. Nosaltres enteníem que amb la possibilitat de derogar la reforma laboral de 2012 i fer-ne una de nova, doncs havíem de generar un marc de relacions laborals que realment afavorís contractacions molt més estables, que acabés amb la precarietat, que produís contractes doncs, molt més indefinits, amb unes condicions laborals doncs, molt més finançades, no? Tota aquesta oportunitat és perduda. Jo crec que això per acontentar la COE, penso que és un error, perquè el que acaba passant és que quan les esquerres fan polítiques de dretes, les dretes sempre guanyen, ja siguin per acció o per omissió, i per tant doncs, el fet d'això, no?, dels ERTOs com a quirit i com a pedaç, doncs, bueno, té la validesa que té, no? Però no acaba de ser una solució que es podia trobar que fos molt més favorable pel conjunt dels treballadors i treballadores.
I, David, un tema clau també és l'eina punitiva que, en cas d'incompliment de la legislació laboral, que és la inspecció de treball. Què se'n diu a l'acord sobre la inspecció de treball?
Sí, en aquest cas hi ha molt poques modificacions i, a més, quan s'ha denunciat per activa i per passiva, que hi ha múltiples incompliments. És més, la legislació que hi ha de per si entenem que és lesiva i bastant perjudicial pels interessos de la classe treballadora i que beneficia el conjunt de l'empresariat. Fins i tot la pròpia normativa moltes vegades és incomplerta o és desoïda per part del propi empresari, no? Llavors, les inspeccions de treball, degut a que segurament hi ha un número baix d'inspectors o que no arriben a tot arreu o que, no sé, no vull ser mal pensat en altres termes, doncs no acaben d'arribar. No? L'altre dia coneixíem el cas dels companys de Cádiz, no? Que varen estar amb aquelles fortes mobilitzacions, amb detencions i repressió, i els companys explicaven que un dels motius que hi tenia molt a veure precisament eren aquestes inspeccions de treball, no? de que allà doncs, hi havia un 20% de plantilla en els estibadors de Cádiz, no? Hi havia un 20% de plantilla fixa, un 80% de treball temporal, amb incompliments sistemàtics del conveni, en què la inspecció no intervenia i que, per tant, aquests incompliments eren massius i que, a més, això sumava al cas dels vaixells o els hotels flotants, en què molts vaixells ja sistemàticament doncs, que entraven a port a ser reparats, arribaven amb un vaixell aterit, com si diguéssim, amb cents d'operaris contractats a país d'origen amb molt males condicions laborals que directament entraven a treballar. Per tant, quan es venien amb les notícies que eren 300 contractacions, podien acabar de sent 100, perquè 200 ja venien amb el vaixell que havia de ser reparat i que, a més, aquí no hi podien entrar les inspeccions de treball perquè no havien acabat d'aterrar en territori espanyol. No? I, per tant, hi ha diverses problemàtiques pel que fa a la inspecció, d'incompliments, de no arribar tot arreu, de fer la vista grossa, i en aquest cas doncs, tampoc no reforça ni enforteix excessivament aquest apartat.
David Caño i Cargol és sindicalista i portaveu nacional de la Intersindical Alternativa de Catalunya i avui ens ha atès aquí al Llevat dins la Pasta per valorar-nos totes aquestes novetats de les que volíem parlar en el dia d'avui. David, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, una abraçada i molts ànims a tota la tasca. Moment ara de mirar cap a la doctrina. Ja sabeu que un dels nostres objectius aquí al Llevat dins la Pasta és fer-vos descobrir o també profunditzar en la doctrina social de l'Església, aquesta espectacular compendi de textos creats al llarg de la història per pensadors i teòlegs que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli, per suposat. Quin és el text d'avui, Àngela?
L'encíclica sobre el treball Laborem Exercens del Papa Sant Joan Pau II, que diu el número 17. L'empresari indirecte determina substancialment l'un o l'altre aspecte de la relació de treball i condiciona d'aquesta manera el comportament de l'empresari directe quan aquest darrer determina concretament el contracte i les relacions laborals. Quan es tracta de determinar una política laboral correcta des del punt de vista ètic, cal tenir presents tots aquests condicionaments. Una de les polítiques correctes quan els drets objectius de la persona del treball són plenament respectats.
I volem també donar-vos un camí a recórrer per aprofundir en aquest cas. I en quin sentit li presentem aquest camí per recórrer avui, Àngela?
Doncs enguany farà 10 anys que va traspassar Teresa Pàmies. La Teresa va néixer el 1919 a Balaguer i va ser escriptora. En temps del franquisme va estar exiliada i va ser una ferma defensora dels drets de les persones treballadores. Ara, a iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes, s'ha publicat una selecció de correspondència personal i professional en el llibre que porta per títol M'agrada escriure, m'agrada rabiosament, Cartes 1938-2002. Edita el Departament de Cultura. Montserrat Bacardí, periodista que va treballar molts anys amb ella, ha realitzat aquest recull de cartes. Els escrits s'anaven dirigits a familiars, editors, escriptors i també a censors de les seves obres.
Doncs aquí queda aquesta recomanació que us fem, gràcies Àngela, i fins aquí també la nostra edició d'aquesta setmana de Llevat dins la Pasta, programa impulsat, recordem-lo, pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Àngela, mil gràcies per visitar-nos, com sempre, un plaer fer ràdio amb tu, i ens trobem en una setmana, cada setmana estàs per aquí.
Igualment un plaer i fins la setmana que ve.
Vinga, nosaltres que ja recollim.